Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 28. Conclusió. Un mes abans, 30 de gener de 1641, Arxibasílica de Sant Joan del Laterà, Roma, Estats Pontificis. Després de visitar el seu tiet a Gènova, el cardenal Spínola va viatjar a Roma per veure sa santedat. Spínola sabia que els braços generals havien proclamat a Lluís XIII de França com a comte de Barcelona i, per tant, Catalunya havia deixat de ser una república per tornar a ser un principat. A més, els terços castellans de Los Vélez es trobaven molt a prop de Barcelona i la prendrien amb tota seguretat, amb la qual cosa la revolta catalana seria aixafada. Allò no era el que el diamant havia vaticinat i Spínola havia demanat insistentment al papa que li donés explicacions al respecte. Urbà VIII, inexplicablement, va accedir a les peticions del cardenal, el va citar a Roma i el va conduir fins a un dels llocs més sagrats de l'Església, el Laterà. L'arxibasílica de Sant Joan del Laterà, la primera església física que hi va haver a la Terra, construïda per l'emperador Constantí i donada al papa Silvestre per erigir l'Església Catòlica, era la mare i cap de totes les esglésies de la ciutat de Roma i del món. En ser l'edifici més antic de l'Església, custodiava també els més grans tresors, entre ells la biblioteca i l'arxiu secret. Spínola havia estat a la biblioteca diverses vegades, però no havia tingut el privilegi d'accedir a l'arxiu secret i estava emocionat. Caminant amb sa santedat per l'interior del Palau del Laterà, el papa el va conduir fins a la biblioteca, una sala rectangular de mitjanes dimensions completament envoltades de prestatgeries altíssimes i escales corredores. Van caminar just fins davant d'una prestatgeria i sa santedat es va parar. Un oficial que els acompanyava es va acostar i va estirar d'un llibre. Al moment es va sentir una balda i la prestatgeria es va obrir. «És una porta?», va dir el cardenal, sorprès. «Exacte», va respondre sa santedat. «Aquí hi ha l'accés a l'arxiu secret», va dir el papa, estenent la mà i mostrant al cardenal un passadís que descendia cap a les entranyes de la terra. El papa i el cardenal Spínola van començar a baixar les escales, a poc i amb certa dificultat, a causa de l'avançada edat del papa, acompanyats per un parell d'oficials amb unes torxes per donar claror a aquell túnel. Arribant al final de les 55 escales, hi havia una immensa porta de bronze amb la inscripció «Lux in Arcana», llum sobre el misteri. Un oficial pontifici va treure una gran clau i va obrir la porta. Van entrar. Era una sala rectangular de proporcions gegantines. Tenia la llargada d'un antic circ romà com a mínim. La sala s'il·luminava amb torxes i canelobres i hi havia un sistema de ventilació que permetia evacuar el fum a través d'una gran xemeneia. Passada la porta, hi havia 12 extenses taules plenes d'eclesiàstics, més de 100, llegint i treballant en absolut silenci. La majoria eren copistes i arxivistes que es passaven el dia allà revisant antics llibres i documents. Darrere les taules, files de grans prestatgeries, llarguíssimes, repletes de llibres, pergamins i cartes. Seguint el papa, es van introduir pel passadís central, alhora que Spínola mirava embadalit les prestatgeries, plenes de tot tipus de llibres i documents, papirs, cartes, correspondència de reis, contractes, llibres, pergamins... «És increïble», va dir Spínola. «No es pot llegir tot en una sola vida». «Un sol home tardaria més de 20.000 anys a llegir-ho tot ell sol», va dir el papa. «Aquí hi ha guardats més de 120.000 manuscrits i 3 milions de llibres que contenen la història de la humanitat des dels orígens de l'escriptura. Per això necessitem l'exèrcit d'arxivistes que has vist a l'entrar». En aquell arxiu es custodiava informació confidencial, informació que l'Església podia usar contra els seus enemics i informació que l'Església havia d'amagar per garantir el seu poder. Allà hi havia els secrets de la humanitat escrits, la veritable història de tot, una història que podia entorpir el destí de l'Església i acabar amb el seu poder si sortia a la llum. Per tant, s'havia d'amagar. Després de recórrer el passadís central de l'arxiu durant una estona, l'oficial que els acompanyava es va detenir just al final del passadís. Hi havia una porta de bronze amb la inscripció «Cardo Ecclesiae», frontissa de l'Església. L'oficial va treure una clau i va obrir la porta. Era una sala rectangular bastant gran, però no arribava a una quarta part de la sala principal anterior. La informació que aquí es contenia era només accessible a l'alta jerarquia de l'Església. Només ells podien accedir-hi. Per aquesta raó, els que tenien dret a entrar en el Cardo Ecclesiae eren anomenats cardinalis. En aquesta sala, també repleta de prestatges amb llibres, les parets eren plenes de pintures i simbologia que només podien entendre els que tenien accés a aquell coneixement. El cardenal Espínola i sa Santedat avançaven entre les prestatgeries fins que, arribant al final de la sala, a la paret del fons, hi havia un baix relleu de Sant Pere. «Sant Pere!», va exclamar Espínola. «És aquí, cardenal. Aquí només hi pot entrar aquell que porti l'anell del pescador», va dir-li el papa. Espínola va mirar a l'escultura, entenent que es tractava d'una porta. Era un baix relleu bastant gran. Sant Pere tenia una mida lleugerament més gran a la real. L'escultura representava el successor de Crist mirant endavant i amb una aureola al cap. Vestit amb una vella casulla, tenia la mà esquerra a l'altura de la boca mentre agafava dues claus i un dit aixecat davant dels llavis com si demanés silenci. A la mà dreta hi portava un llibre agafat. «Omnium potentior est sapientia», el poder total està en el coneixement. Sota la imatge del sant hi havia una frase en llatí: «Et tibi davo claves regni caelorum», et donaré les claus del regne del cel. Sota la paraula «claves» hi havia dos panys. Entre les insígnies papals n'hi havia una que el papa no es podia treure mai i que havia de portar amagada sota el vestit: un collaret d'or amb dues claus, les claus de Sant Pere. N'hi havia una d'or i una de plata. El papa va treure el collar i va introduir les claus. Les va girar i es va sentir un mecanisme darrere. L'enorme baix relleu de marbre es va obrir un pam per la dreta. El papa el va estirar cap a fora i es van sentir grinyolar unes grans frontisses. Hi havia un petit passadís amb una cortina al final. El papa va treure les claus dels panys i es va tornar a posar el collaret. «En teoria aquí només hi puc entrar jo. Però em calleu bé, Espínola. Acompanyeu-me. Us explicaré el perquè de la vostra inquietud pels catalans». El papa va avançar, seguit per Espínola. Van apartar la cortina i van entrar. No semblava gaire gran. Sa Santedat anava resseguint les parets de la sala i encenent els canelobres que hi havia cada dues passes per fer néixer la claror. En poc temps els va tenir tots encesos. Espínola va pensar que era una biblioteca més aviat petita. Es tractava d'una sala rectangular amb una taula al mig, davant la porta. A banda i banda hi havia prestatgeries plenes de llibres i darrere la taula una magnífica escultura. Sota cada prestatgeria hi havia un títol en llatí. Espínola estava segur que en aquells llibres hi havia la informació més rellevant de la història de la humanitat. Mirava encuriosit entre els llibres, llegia els títols de les prestatgeries: Sumèria, Mesopotàmia, Egipte, Atlàntida, Hitites, Micenes, Creta, Hebreus, Fenicis, Assíria, Èlade, Etrúria, Alexandre Magne, Pèrsia, Roma. Va mirar darrere la taula i va observar l'estàtua. Es va acostar. Era una estàtua de l'emperador César August amb la vestimenta típica de pontífex màxim. Portava una gran toga que li envoltava el cos i li cobria el cap. Tenia els braços estesos aguantant una safata amb un llibre a sobre. «No tindreu el gust de llegir aquest llibre», va dir el papa, asseient-se a la seva cadira. «Aquest llibre és només accessible als papes. Seieu, Espínola». Espínola es va seure davant de la taula, tot mirant a sa Santedat. «I doncs, dieu-me, què és el que voleu saber del diamant de Praga que us ha portat a ser tan insistent?», va dir-li el papa. «El vaticini de Catalunya no és cert, Santedat. Catalunya no ha esdevingut una república», va dir Espínola. «El vaticini és cert. Us vaig dir que Catalunya seria una república, però no us vaig dir quan. Vos vau interpretar que serien els nostres temps, però encara no ha arribat el moment. Els catalans no han perdut, perquè arribarà un dia que Catalunya serà una república. Ho sabem amb certesa», va dir sa Santedat. «No ho entenc», li va dir Espínola. «Recordeu que el diamant projecta imatges?», li va preguntar el papa. «Sí, és clar», va contestar Espínola. «Bé, hi ha una part del diamant que projecta la història de la humanitat, història que està dividida en 6 eres, explicava el papa, mentre Espínola assistia incrèdul. «Es tracta d'una cronologia històrica que inclou des de l'any 10.000 abans de Crist fins al 2037 després de Crist». «Fins al 2037?», va preguntar Espínola. «Que acabi el 2037 no vol dir que aquesta sigui la data de la fi dels temps. Vol dir que serà aquest any quan es construirà el diamant», va afirmar el papa. «Com?», va exclamar Espínola sense entendre res. «Voleu dir que el diamant ve del futur? Això no té sentit». «Aparentment no té cap sentit», li va dir el papa. «Però el cas és que tot indica que no hi ha cap altra explicació, ja que la història gravada al diamant és certa. Quan l'Església es va fer amb el diamant el 1494, va poder comprovar que la cronologia històrica del diamant anterior a 1494 era certa. Fins aquí cap problema. Per estrany que sembli que un diamant de les Índies estigui codificat amb una cronologia històrica passada verídica, el cas és que té una explicació. El que escapa al nostre enteniment és com el diamant pot contenir informació futura que, a mesura que passa el temps, es revela també com a certa. Certa? No pot ser, va dir Espínola. Fins ara, tots els fets projectats per la cronologia del diamant posteriors a 1494 fins avui han esdevingut de forma exacta en les dates i els llocs vaticinats pel text del diamant. No pot ser, va dir Espínola. Observeu vos mateix, va dir el papa, obrint un calaix del seu escriptori i traient un llibre. Es tracta d'una transcripció de la cronologia, el va donar Espínola. Mireu, ja veureu. El diamant deia que el 1503 es produiria la primera batalla amb armes de foc. La cronologia no especificava més, només això. Però el que va passar és que el 1503 la monarquia hispànica va guanyar a França la batalla de Cerignola, la primera batalla a usar armes de foc. El diamant també deia que Cristòfor Colom moriria a Valladolid el 20 de maig de 1506. I això va ser exactament el que va passar. Podria ser una casualitat, va dir Espínola, incrèdul. Sou home d'església. Sabeu perfectament que res és casualitat. Tot el que vaticinava la cronologia s'ha complert. El papa es va alçar. Es va posar al seu costat i va assenyalar un punt del text. Llegiu. Mireu què diu. Una epidèmia arrasa la Hispaniola el 1507. Miquel Àngel pinta la Capella Sixtina el 1512. Maquiavel escriu la seva novel·la El príncep dedicada a César Borgia el 1513. Hernán Cortés conquereix l'imperi Azteca el 1521. El 6 de gener de 1531 es produeix un gran terratrèmol a Lisboa. Nicolau Copèrnic publica De Revolutionibus el 1543. Una plaga arrasa Anglaterra el 1563. La flota de la Lliga Santa venç la flota otomana a la Batalla de Lepant el 1571. Francisco de Toledo finalitza la conquesta de l'imperi Inca el 1572. El rei de Portugal mor sense descendència el 1578. Tot s'ha complert al peu de la lletra, que no ho veieu. Però no comprenc, va balbucejar Espínola. Encara que tots dos som homes de fe, va tallar-lo el papa. Això només té una explicació. El diamant ve del futur. Quan l'Església va constatar que aquest diamant predeia el futur de manera exacta, es va disposar a fer un experiment per conèixer millor la naturalesa del temps. Amb aquest objectiu, el calendari gregorià va eliminar 10 dies de l'existència per comprovar si els fets del diamant se seguien produint exactament en les mateixes dates o variaven. El resultat va ser que se seguien produint en les mateixes dates, cosa que significa, seguint un esquema lògic, que és impossible modificar el futur. No ho entenc, va dir Espínola. Si el diamant vaticinava el futur, l'Església tenia una informació poderosa per intervenir prèviament a impedir que es produïssin fets descrits en la cronologia perjudicials per l'Església. Però el fet és que mai vam poder modificar res, cosa que indica que la informació de la cronologia és certa i que per molt que s'intenti canviar el futur, sempre acaba passant el que està escrit al diamant. Entenc, va dir el cardenal. El calendari gregorià és una prova, un experiment. El nou calendari deia que després del 4 d'octubre de 1582 vindria el divendres 15 d'octubre de 1582, amb la qual cosa hi hauria un desfasament de 10 dies entre el nou i l'antic calendari. El 5 d'octubre de l'antic calendari es correspondria amb el 15 del nou, el 6 amb el 16 i així successivament. Si el diamant diu que el dia 14 de gener de 1599 es produirà un terratrèmol a Llorca, amb la modificació del calendari, el més lògic és que el terratrèmol es produeixi el dia 24 de gener del 1599 del nou calendari, no? Sí, així hauria de ser, va dir Espínola. Doncs resulta que no. El terratrèmol es va produir el dia 14 del nou calendari, va sentenciar el papa. El que significa que el canvi del calendari ja estava previst en el ritme del temps i que tot el que fem o deixem de fer per escriure el destí ja estava previst en l'escala de causes i efectes del ritme del temps. Heu fet més proves a part de modificar el calendari? Va preguntar Espínola. Sí, i tant. Hi havia una predicció de molt interès, on l'Església va fer tot el que estava al seu abast per poder impedir-ho. El diamant deia que es produiria una rebel·lió a Bohèmia que provocaria una guerra europea de religions que duraria més de 30 anys. En aquest sentit, els papes, alarmats, van donar instruccions als Habsburg de Viena per impedir qualsevol dissidència religiosa a Bohèmia i evitar així la rebel·lió. Els Habsburg i l'Església van practicar una persecució i repressió mai abans vista per evitar la rebel·lió. Però no va servir de res, ja que la repressió contra els protestants va ser el que els va motivar a creure que no tenien més opció que l'alçament. Així, el dia 23 de maig de 1618, els protestants van defenestrar els governadors imperials per la finestra del castell de Praga, fet que va desencadenar una guerra que encara dura. Llavors, la predicció de Catalunya? Va preguntar Spínola. Saber el que passarà en el futur no serveix per canviar el futur perquè està tot escrit. Tot està previst. Tot és un etern present inamovible. El temps no és més que una imatge mòbil de l'eternitat. Tot allò que puguem fer per evitar que algun dels fets futurs del diamant es reveli és inútil. Doncs, sense saber-ho, intentant-ho evitar, el que fem no és sinó convertir-nos en una de les causes que motiven la futura existència d'aquest fet. Pel que fa a la República Catalana, la revolta dels segadors no ha estat ni serà mai vàcua. És el primer engranatge d'una llarga cadena de causes i efectes que travessarà oceans de temps fins a concloure en una Catalunya justa i lliure. Vostè va ajudar a convertir l'admirable revolta camperola contra l'ordre establert en una revolta política sense comparació a Europa, fent tremolar l'imperi espanyol i convertint Catalunya en una república. I encara que després la república hagi mort a mans del rei de França, la proclamació de la república i la revolta han estat, sens dubte, un autèntic acte de sobirania. Aquesta revolta és el que realment converteix la Guerra dels Segadors en un fet fundacional de la nació catalana moderna. És un punt d'inflexió, un precedent al qual seguiran molts. Sense la revolta, Catalunya hauria esdevingut una província d'Espanya. Amb la revolta, Catalunya serà un dia una república lliure. La revolta és la llavor, una llavor que germinarà i donarà els seus fruits en forma de llibertat, després d'anys, dècades i segles de lluita del poble català, emmirallat en la revolta dels segadors, una vegada i una altra, fins que, l'11 de setembre de 2037, la nació catalana aconseguirà la seva llibertat. «Mireu», va dir-li, mostrant un paper. «Això és un diari, una publicació de notícies diàries que apareixerà en el futur». Aquest diari era dins l'esfera conjuntament amb el diamant i està datat l'11 de setembre de 2037. Veieu què hi diu? Catalunya esdevé una república independent.
Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells.